Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Avui us parlo d'un tema molt interessant i que segur que més d'un us heu vist embolicat en ell de manera voluntària o involuntària. Estem parlant del temut o no grup de WhatsApp dels pares del col·legi dels vostres fills. Aquest sona i aquest resulta familiar. Amb els avanços tecnològics tan importants que estem tenint en els darrers temps, a poc estem introduint cada vegada més aquesta tecnologia perquè el nostre dia a dia ens resulti una mica més fàcil. Per això, cada vegada es creen més aplicacions de diferents tipus per a poder organitzar-nos millor. Però, ull, hem de fer un bon ús d'aquestes aplicacions i de la tecnologia en general, per a no caure en l'esclavitud d'elles i no dependre de manera completa i absoluta d'elles. Entre aquestes eines està el WhatsApp, que per uns és una eina fantàstica, però no obstant això també té molts detractors. Tot dependrà de com l'utilitzis. Però atenció, perquè les coses es compliquen encara més quan formes part d'aquests famosos grups de WhatsApps de pares del col·legi d'algun dels teus fills. Aquí és on arriba la desesperació d'alguns pares. Segur que el que t'estic dient et sona d'alguna cosa. És ineludible que quan els fills comencen el curs o s'incorporen a un nou col·legi, sempre es formin el grup de WhatsApp de pares. A vegades, entres en aquests grups de manera voluntària, però en d'altres ocasions, sense preguntar prèviament, t'agreguen. El WhatsApp és una eina molt útil, ja que ens manté informats gairebé d'una manera immediata de tota la informació referida als fills, als deures, les excursions, als festivals, però us heu aturat a pensar si és realment necessari el WhatsApp? Abans, quan nosaltres érem petits, la manera que tenien els nostres pares de comunicar-se era quan parlaven entre ells mentre ens esperaven que sortíssim del col·legi. Així ens mantenien informats i es mantenien informats de tot allò que ocorria. I la veritat, almenys a mi, m'ha anat bé amb aquest sistema de comunicació que tenien els meus pares amb d'altres. Però ara les presses i la immediatesa que esperem de totes les coses gairebé que ens empenyen a utilitzar aquesta eina de manera obligatòria. Els grups de WhatsApp dels grups de col·legi i dels fills té els seus avantatges, però a vegades també presenten els seus inconvenients quan es fa molt un mal ús d'aquests grups. I fins i tot en alguna ocasió pot arribar a generar dolents entesos i, com a conseqüència, pot desencadenar en un conflicte. Així que, paciència, que tot just el curs acaba de començar.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, i anem ara directament a saber quin temps ens espera les properes hores. I atenció, perquè parlen els meteoròlegs d'un canvi de temps. Arriben pluges per l'oest. I demà dimecres diuen que es mantindrà aquest temps insegur amb risc de ruixats. I a les 7 de la tarda, 3 minuts, a la linterna de COPE Catalunya i Andorra, anem fins al Servei Català del Trànsit. Allà ens espera en Roger Serra per explicar-nos si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara a les carreteres. En Roger, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Per una banda, destaquem aturades més o menys habituals a aquesta hora de la tarda, bàsicament en aquestes vies que envolten Barcelona. És el cas de les dues rondes, que ara van força carregades, sobretot en sentit Besòs. A l'extrem sud, sortint de Barcelona, també hi van de carregades, tant l'autovia A2 com l'autopista del Garraf, la C32, i a l'extrem nord, en aquest cas d'entrada a Barcelona, C58 i C33, també amb trànsit entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. A més a més, tensions no tan habitual d'uns 2-3 quilòmetres a la C17, entre Malla i Tona, en sentit Barcelona, i a la C25 també, per entre 1-2 quilòmetres a Manresa, en sentit Vic. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies per la informació i d'aquí a res, amb la companya Yolanda Bernal, us parlarem d'una notícia. Ja hem conegut que França s'està plantejant fer obligatori l'uniforme en tots els centres. A Catalunya ja sabeu que les opinions sobre el tema estan molt confrontades. Aquest debat ja s'ha tingut en el passat a les nostres escoles. Els partidaris de l'uniforme diuen que permet una uniformitat i que no es veuen les diferències de nivell econòmic o sociocultural entre els alumnes. Un tema del qual estem parlant, del tema de l'uniforme, i també hem parlat del tema de la telefonia mòbil. I d'aquí a res en parlarem amb la Pepa Soler, que és directora del Sindicat de Pares i Mares, Maria José Soler.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo y sientes que no terminas de arrancar? Debes conocer a Área Jurídica Global, especialistas en cancelación de deudas tanto para empresas como para autónomos. Pon en manos de expertos tu salud financiera. Son más de 10.000 personas las que han conseguido empezar desde cero y sin deudas. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.
En Elevaciones Reco sabemos lo molesto que puede ser este desafío diario. Por eso estudiamos tus necesidades y adaptamos tu casa a tu comodidad. Elevaciones Reco. Nosotros te elevamos. Los límites los pones tú. Entra en elevacionesreco.com o llama al 93 516 9030.
¡Qué pasada! ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacios para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es y aprovecha nuestras ofertas de otoño. Fácil Móvil, la solución.
Todos los días.
Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues por mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien. A las matinadas de COPE Catalunya. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría volver con ella?
Me gustaría que volviera a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos.
COPE Catalunya y Andorra.
Amb l'inici del curs escolar es reobren debats que no són nous, com l'ús dels telèfons mòbils als centres o els beneficis de portar uniforme a l'escola. Pel que fa als uniformes, països com a França s'estan plantejant tornar a fer-ho obligatori. Ens preguntem si això seria possible a casa nostra. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs de moment, a Catalunya l'uniforme no és obligatori, depèn de l'autonomia de cada centre. El Joan Gamero és pedagog i director de l'escola Loreig de Pallejà. És un centre concertat i, en aquest cas, des de fa 50 anys, els alumnes sí que fan servir uniforme. El Joan Gamero no és partidari d'obligar, com es vol fer a França, però sí que hi troba aspectes positius. Per exemple, l'econòmic. Les famílies fan una despesa a l'inici de curs, però després hi ha un estalvi important en roba. I un altre avantatge, l'uniforme iguala i redueix els conflictes.
No hi ha una estadística feta, però sí que és cert. No hi ha una estadística, no podem, objectivament no es pot dir, però sí que és cert que estem en l'època de les marques, de les comparacions, i si van a uniformes això s'elimina. És un punt del tant % del possible conflicte que el pots reduir perfectament.
El Joan Gamero aposta també per reinventar el concepte del que representa l'uniforme en la línia de que sigui un element d'identitat entre els alumnes.
Els nanos, quan són d'un equip de futbol, per exemple del Barça o de l'Espanyol, és igual, veieu que sempre porta la samarreta, porten moltes vegades, i perquè se senten seu, no? És una qüestió d'identitat. El que hem de donar una mica la volta, i és portar un uniforme pot ser una qüestió d'identitat, d'estar content de pertànyer a un lloc, que això és un altre aspecte que s'hauria d'estudiar social. I llavors, clar, evidentment, no obliga a ningú, però si portem un uniforme, ha de ser un tipus d'uniforme que sigui molt respectuós amb la igualtat de gènere.
Uniforme sí, uniforme no, és un dels debats que ha tornat a reobrir aquest inici de curs escolar, però hi ha també molta preocupació a les escoles i entre les famílies pel que representen els telèfons mòbils als centres. Per això ja hi ha escoles, Yolanda, que directament els prohibeixen o obliguen a portar-los a la motxilla o deixar-los fins i tot a la taquilla.
Exacte, és el cas, per exemple, d'un institut de Sant Esteve de Palautordera. Fa 2 anys que tenen limitat l'ús dels mòbils al recinte. Els alumnes ho han acceptat sense problema i les famílies doncs, també aplaudeixen en la mesura. La Rosa Lemos, que és la directora del centre, ens ha explicat que van donar aquest pas perquè els alumnes deixaven d'estar pendents de les classes.
Per què ho vam començar a aplicar-ho? Doncs perquè dèiem doncs, que, vulguis o no, és és una addicció, perquè els nens deixen de fer coses que han de fer a les seves edats i estan pendents del mòbil. I llavors creiem que doncs, el centre ha de ser un lloc doncs, que en aquelles hores salvaguardar d'aquestes addiccions i fer doncs, el que toca fer, que és treballar, estudiar i aprendre.
Doncs els nois i noies han de deixar el mòbil a la motxilla, sense so, i no el poden treure en cap moment. Si no fan cas, la direcció requisa l'aparell i no el tornen fins que acaba el dia.
Si l'han de portar, l'han de portar a dintre la motxilla, que no soni, i no el poden treure ni al canvi de classe, ni al pati, ni enlloc. Quan surten, poden utilitzar el mòbil quan vulguin.
El cert és que cada vegada hi ha més centres que s'apunten a això de prohibir o de limitar l'ús de mòbils a escoles i instituts perquè està comprovat que és un element de distracció.
Avui en parlem de tot plegat amb la senyora Pepa Soler, que és directora del Sindicat de Pares i Mares, Maria José Soler. Senyora Soler, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Què li sembla aquest debat que ara a França ja s'està plantejant fer obligatori el fet de dur l'uniforme als centres? Com ho veu vostè?
El primer que haig de dir és que en el si del sindicat no estem tots d'acord, tampoc. També tenim opinions diferents. Però sí que penso que la majoria sí està a favor de l'ús de l'uniforme escolar, sobretot per temes de practicitat i de diners, no? Perquè es pensa que, bueno, que estalvia temps i diners, no? I problemes, no? No s'ha de pensar que s'ha de posar ningú, no s'ha de barallar amb ningú, es pot heretar. Bueno, hi ha unes avantatges a nivell de practicitat i després hi ha també doncs unes avantatges a nivell, penso, i això és una opinió personal i d'alguns quants, doncs el tema de que genera igualtat, no? Elimina desigualtats. En el tema socioeconòmic no hi ha tantes diferències.
Uh-huh.
També penso que ajuda la concentració, el fet de que anar vestit tot de la mateixa manera doncs, fa que no hi hagi tantes distraccions. I amb el tema... Bueno, ara es fan uniformes amb xandall, vull dir que tampoc tot el que és temes d'estereotips doncs, es poden solventar, no? Es poden posar uniformes amb pantalons, no sé. Jo, en aquest sentit, penso que va molt bé, que va molt bé i que treu de problemes en tots els sentits, només en el sentit pràctic i econòmic, sinó també en el tema doncs, de concentració i de desigualtats.
Pepa, el 99% de les famílies que arriben a escoles on s'ha de dur uniforme i que en un principi són reticents amb aquest uniforme, després acaben supersatisfetes, no? I diuen, ja ho diuen, no?, el que comentaves, no?, que no s'han de barallar per la roba entre els fills, tenen menys despesa econòmica i, malauradament, estem vivint en una època dels youtubers, de les multimarques, etc. No? I això crea, òbviament, desigualtats. Hem de mirar què passarà a França per saber si ho podem posar en marxa aquí?
Bueno, sempre els referents que tenim són bons. Jo cada vegada veig més escoles. L'altre dia vaig passar per un carrer, vaig veure una escola que no en tenia i que ara vaig veure els nens que el portaven perquè portaven el logo de l'escola. I vaig veient que si, encara que només sigui un tema de... Així és una mica més de xandall o de part de dalt, a lo millor, però sí que vaig veient que es va uniformitzant a poc a poc. I inclús diuen que ajuda a la sostenibilitat, no? Perquè... hi ha menys consum, menys compra de roba i bueno, també afavoreix el medi ambient.
A més, si parlem d'una qüestió d'imatge del centre, que identifica, òbviament, els alumnes amb una entitat, també és una forma, Pepa, de cooperativitat i de pertinença a un grup, no? Que això, sí. Hi ha molts alumnes que no ho troben, no? Depèn quines diferències a l'hora de vestir i a l'hora de dur, depèn quines coses, no?
Sí, i el tema també, potser quan són una mica més grans, però el tema de les tribus, no? de portar unes senyals d'identitat a uns grups o d'uns altres, doncs aquí s'intenten també neutralitzar, no? Que sigui un tema més neutral i que es dediqui a l'objectiu que és aprendre, no? I no formar part de tendències o de modes. Mm.
Doncs, com dèiem, estarem pendents de què és el que passa finalment a França, que s'està plantejant fer obligatori aquest uniforme a tots els centres. Pepa Soler, directora del Sindicat de Pares i Mares, Maria José Soler, gràcies per haver estat amb nosaltres i fins la propera. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Por ejemplo, el bacalao noruego salvaje Skrei, pieza de 2 a 4 kilos por solo 11,95 euros el kilo.
Y además, muchísimos productos con un 50% de descuento en la segunda unidad.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
El proper 29 de setembre entra en vigor la nova llei de protecció dels drets i el benestar dels animals, que passa a ser nacional i no com fins ara, que havia estat només autonòmica. Aquesta llei porta moltes novetats. La més destacada és que tots els tutors de gossos, sigui quina sigui la raça, estan obligats a contractar una assegurança de responsabilitat civil per danys. En parlem de tot plegat amb una persona que en sàpiga molt. Home, imagineu, si des de l'any 1942 el Grupo Galilea es dedica al tema de les assegurances, què no ha de saber en José María Galilea, que és el president i conseller delegat d'aquell grup Galilea. Josep Maria, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda. Encantat de sentir-vos una altra vegada.
Igualment. Escolta'm, des de l'any 42 les coses en el món de les assegurances han canviat molt, no?
Completament, completament. L'any 42 l'assegurança encara era una cosa més o menys innovadora aquí a Espanya i costava molt convèncer la gent perquè s'assegurés. I ara tenim la friolera de 500 assegurances obligatòries a Espanya.
D'unida.
O sigui, ha canviat completament el panorama totalment. Uh-huh. Però bueno, cada dia millor.
I si parlem del tema dels animals, estem dient que a partir del 29 entra en vigor aquesta nova llei i s'ha de tenir sí o sí assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers durant tota la vida de l'animal. Hem de dir que hi ha molta gent que ja en té aquesta assegurança, no?
Pues sí. El que passa que ara és obligatòria i el ser obligatòria canvia una mica tot el marc. En principi, més o menys, quasi totes les pòlisses de la llar cobreixen automàticament tot el que és la responsabilitat civil familiar i la custòdia i vigilància i la tenència d'animals de companyia. Mm. Llavors, més o menys, se suposa que tothom que té una pòlissa de la llar correcta i té un animal de companyia el té assegurat. Ara aquesta llei apareix, i com totes les lleis que es fan últimament mal feta, perquè diu, això ja acaba de determinar per disposició reglamentària. No ha sortit el reglament i diu que s'ha de tenir una assegurança. Servirà l'assegurança que fins ara podíem tenir dintre de la pòlissa de la llar pels animals de companyia? Depèn de la companyia i podria ser. També hi ha una cosa que les pòlisses aquestes de la llar diuen que quan una assegurança és obligatòria, la pòlissa de la llar no entra en vigor. Amb la qual cosa, si l'assegurança és obligatòria, probablement la pòlissa de la llar no entra en vigor.
O sigui,
llavors, assegurances individuals per animals de companyia, que a més la llei és d'animals de companyia, i ara resulta que la pòlissa de responsabilitat civil és només per gossos. O sigui, el que tingui un cert animal de companyia, aquest no necessita tenir pòlissa de responsabilitat civil. O sigui, en tots els respectes, és una vegada més una llei molt mal feta.
Uh-huh. L'ideal és tenir una pòlissa pel gos i la que sigui de casa, que sigui de casa, correcte?
Se suposa que serà així en funció també del que surti a la disposició reglamentària. Perquè una cosa és l'animal ha d'estar obligatòriament assegurat, amb la qual cosa estaria per la pòlissa de la llar, però si resulta que ha de tenir un segur obligatori, llavors la pòlissa de la llar no serviria. Són discussions semàntiques, però saps que els advocats són especialistes en això i els que fan les lleis ara em sembla que són becaris d'advocats i amb la qual cosa el tema es complica una mica més. També t'haig de dir que la llei tampoc diu quina quantitat que és assegurada de responsabilitat civil. 50 euros? 50.000? 100.000? 1.000.000? Danys a persones, danys a coses, o sigui, és que la llei no diu res.
O sigui, tot això comença el 29 de setembre, entra en vigor aquesta nova llei i aquesta obligatorietat. No entenc res.
No, però la llei diu que tot això ja regularà per disposició reglamentària. I el reglament no s'ha fet. sembla ser que estan molt ocupats fent altres coses i fent actes i fent històries, i com sempre s'ha quedat tot donant voltes pel dit. També una cosa que és absurda, o sigui, és una llei d'animals de companyia i el segur obligatori és només pel gos. No sé, jo crec que un gat també, no?
Un
lloro d'aquests que si t'acostes et xafen el dit,
també.
Poder també, no?
Sí. O una fura que et pugui mossegar.
O una fura, qualsevol animal de companyia. És com tot, fet a mitges, però en principi, i ara deixem-nos ja de la legislació, si tens un animal de companyia, el que és lògic és que tinguis una assegurança d'una forma o una altra que et cobreixi. Pots anar tranquil·lament amb un gos pacífic, que no fa falta que sigui violent, amb la corretja passejant-lo, i per culpa de qualsevol cosa amb la corretja vas tropeçar una persona gran i es trenca el fèmur. Mm-hmm. Això ens pot passar. Això ens pot passar a tots. El lògic és tenir una assegurança. Ara, tindrà que ser assegurança independent. Servirà la pòlissa de la llar? Depèn del que digui aquest dichós reglament, que ni està ni se n'espera en aquest moment. Ja veurem, ja si tenim sort. Uh-huh.
Avui en dia hi ha moltes assegurances que per gossos, per animals de companyia?
Sí. El que passa és que com a animal de companyia, o sigui, és un concepte que està a quasi totes les pòlisses de la llar està inclòs. I aquí també tenim la discussió de que si els patinets elèctrics i les bicicletes elèctriques estan incloses dintre de l'assegurança de la llar. O sigui, la bicicleta normal, sí. La bicicleta elèctrica, hi ha dubtes de que estigui o no coberta.
Uh-huh. Tu, per la teva professió, Josep Maria, en teniu molta gent que té aquesta pòlissa només per gos?
No. Només per l'animal de companyia, això n'hi ha poquíssimes al mercat.
Molt poques.
En principi, tothom que té aquesta intranquil·litat ja la té, ja considera que la té dintre de la pòlissa de la llar, i així és en aquest moment. Altra cosa era la cèlebre llista que es va fer, la cèlebre llei que es va fer d'animals, de gossos perillosos.
Sí, les PPP.
Aquests sí que ja necessitaven una pòlissa de responsabilitat civil especial com a gos perillós. La cosa curiosa és que els gossos perillosos no són els mateixos a Galícia, que Andalusia, que Catalunya, que les Balears, que el País Basc. Cada comunitat autònoma considerava gos perillós unes races diferents. Era bastant, bastant curiós. O sigui, tu podies tenir un gos que no requeria una assegurança obligatòria com a gos perillós a Catalunya i passar la frontera amb Aragó i allà sí que resulta que era perillós i necessitava assegurança obligatòria. També un d'aquests líos legislatius que ens portem en aquest estimat país.
I què passa si una persona, si un gos mossega, no sé, a un ciclista que passa per allà i el gos, sense voler o jugant, li fa una mossegada al peu i no tenim assegurança? Què passa?
Pues que el perjudicat anirà en contra del propietari del gos. Del propietari o de qui l'estigui passejant en aquell moment.
Ah. Ja,
poden haver-hi dos responsables. Tu demà tens un gos i el portes a passejar i ets responsable d'aquell gos perquè ets el propietari,
sí.
Però tu resulta que te'n vas de vacances i me'l deixes a mi, jo mentrestant l'estic passejant.
Sí.
En aquell moment també sóc responsable, subsidiari, solidari, digue-li com vulguis, del que faci aquell gos, perquè jo sóc el que l'estic passejant en aquell moment.
Ah.
Llavors l'assegurança s'ha de vigilar, que ha de cobrir les dues situacions, la del propietari i la de qui l'estigui vigilant o cuidant en aquell moment.
Uh-huh. Perquè fins i tot es pot anar a la presó si el gos fa alguna cosa o... No m'agrada dir matar,
això...
però clar, són paraules majors, però ja ha passat algun cop, no? Un gos amb algun bebè, sense voler, saps?
Sí, no. I senyores o senyors que han caigut, s'han trencat els fèmurs, s'han quedat amb invalideses a conseqüència de tropeçar o d'un susto amb un gos, o els gossos que tenen reaccions imprevistes i poden tenir la sensació que estan sent atacats i mosseguen algú, n'hi ha hagut. Jo, de casos que sàpiga que hagin acabat a la presó, no en conec. Ara, que hagin tingut que pagar indemnitzacions de 20, 30 o 50.000 euros, aquestes sí, i n'hi ha, N'hi ha.
I en casos també de matar, entre cometes, el gos, no? Depèn de la raça.
Sí.
Sacrificar-los.
Sí. Que s'han tingut que sacrificar perquè s'ha demostrat que tenien reaccions no controlables, i a partir d'aquí, doncs clar, se'ls ha tingut que sacrificar perquè no hi havia remei. que ara amb la nova llei de protecció animal no sé si se'ls podria sacrificar, perquè s'ha d'anar molt obligat. Però, bueno.
O sigui, que tu com a professional, Josep Maria, què m'aconselles i què aconselles a la gent que ara mateix s'està escoltant i té un gos a casa i que saben que el 29 de setembre entra en vigor aquesta nova llei de protecció de drets i de benestar dels animals, que passa a ser nacional i no, com fins ara, autonòmica? Què fem? Esperem? Veiem...
Primer, mirar-te o parlar amb qui t'ha assessorat per fer la pòlissa de la llar, a veure si la garantia que posa de responsabilitat civil cobreix els animals de companyia.
Correcte.
Vale. Aquesta és una. Si no, immediatament has de fer una pòlissa per l'animal de companyia, tant amb llei com sense llei. Si et diu que sí, doncs esperant-nos el 29 de setembre, aviam què dimonis, si surt un reglament, alguna nota aclaratòria o alguna cosa, i llavors, suposant que no passi res, que és el més probable a nivell legislatiu, que no passi res, demanar-li a la companyia asseguradora que digui, escolti, vostè està complint els requisits de la llei tal, 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 tal. Sí, això és el que li has de demanar. Tu tens la pòlissa feta amb la companyia, la Siempre Paga S.A. Perfecte. Vale, doncs, escolti, vostè em diu, aquesta clàusula diu això, sisplau, en funció d'aquesta llei, em pot enviar ni que sigui un e-mail dient la seva pòlissa tal, 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 li garanteix les obligacions que marca la llei fixa d'un real decret tal, 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 que no sé quin número és.
Perquè ara estic pensant, perquè possiblement hi ha gent que té més d'un gos a casa, no?, que té dos o fins i tot tres. L'assegurança de la llar també haurem de fixar-nos si cobreix un, dos, tres o quants gossos.
Efectivament, efectivament. I veure què passa amb els que tinguin, a més, gossos perillosos en funció de la llei antiga. O sigui, queda derogada la llei antiga dels animals, dels gossos perillosos, perquè aquesta ja és obligatòria per tots, o és además de, o és en vez de.
Claro.
Com deia, com que legislem sense saber, o legislen sense saber el que fan, doncs estem aquí en una laguna. Solució. Tu tens un gos, saps que ets responsable en llei o sense llei, mira si la teva pòlissa de la llar, pregunta qui t'ha fet la pòlissa de la llar, el teu corredor, el teu agent, aviam si això està cobert, i si no hi ha cap aclaració el 29 de setembre, que la companyia et faci un paper, un e-mail, qualsevol cosa, dient les possibles responsabilitats que fixa la llei tal queden emparades per la pòlissa número tal que vostè té contractat.
Doncs ha quedat claríssim per a tota la gent que ens està escoltant ara mateix i segurament que tenia dubtes i ara en té més encara, però seguirem aquests passos que ens has dit tu, Josep Maria Galilea, president i conseller delegat del Grupo Galilea, com dèiem, des de l'any 1942 dedicats al món de les assegurances. Josep Maria, com sempre, un plaer i, clar, com sempre, el teu missatge. Una abraçada.
Gràcies igualment, gràcies per la trucada, una abraçada.
Siete de la tarde, 27 minutos. Estás escuchando la linterna COPE Cataluña y Andorra. Subir está bien en la vida, como cuando te promocionan o te suben el sueldo, por ejemplo. Pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, huye. Huye rápido, ¿eh? Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es muy fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando la linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
En
Com deia aquell, som-hi que és tard i vol ploure, almenys el dia està una mica gris. El que toca ara és saber què passa. Actualitat del dia, la més pròxima, d'última hora amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, la Fiscalia del Tribunal Suprem li demana al jutge Pablo Llarena que reactivi l'euroordre de crida i cerca contra l'exconseller de Cultura Lluís Puig, fugit a Brussel·les des del 2017. Puig va ser acusat inicialment, recordem, de malversació i desobediència per l'1 d'octubre. T'explico també que la Sagrada Família sortejarà 15.000 entrades gratuïtes per visitar la Basílica amb motiu de la Festa Major de la Mercè. Es podrà visitar els dies 22, 23 i 24 de setembre i els qui vulguin participar en el sorteig es poden inscriure fins al dia 18 a través d'un formulari a la pàgina web de la Sagrada Família. I avui precisament s'ha presentat la programació per les Festes de la Mercè. Seran més de 300 activitats arreu de la ciutat i concerts en 16 espais diferents. Hi haurà novetats, per exemple, espectacles a la Superilla de l'Eixample, a la zona pacificada de Consell de Cent, i un espectacle de més de 200 drons a la Barceloneta. Aquest any s'han evitat escenaris tradicionals com la plaça Espanya i l'avinguda Maria Cristina per evitar coincidir amb els partits del Barça que juga, recordem, a l'Estadi Olímpic.
Yolanda Bernal, gràcies. Més informació a COPE Ponents i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Fins demà, gràcies.
Fins demà, que vagi bé.
I l'altra moneda, l'altra cara de la moneda, és l'actualitat esportiva. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda. Una moneda que de moment du un nom, el d'Aitana Bonmatí Conca. Homenatge a Sant Pere de Ribes a la recentment proclamada amb la selecció espanyola femenina campiona del món. El camp de futbol de la localitat, el camp de futbol del Ribes, passa des d'avui a dur el nom d'Aitana Bonmatí. Per tancar l'actualitat del Barça, direm que s'ha reunit la junta directiva, fixarà per l'octubre l'Assemblea General d'Aprovació dels Comptes de la temporada, que tindran beneficis. Ha estat la primera junta a la que ha assistit Deco en qualitat de director esportiu. Demà, presentació del nou organigrama de l'àrea a Can Barça. El Girona, Quique Càrcel, renova com a director esportiu de l'entitat de Montilivi fins al 2027. Complirà 10 anys al Girona des que va arribar el 2014. A segona divisió i a l'Espanyol, Luis García ha recuperat l'entrenament d'avui l'internacional albanès Keidi Vare. Demà tornarà Martin Braithwaite a la disciplina del club blanquiblau. I en tres quarts d'hora en bàsquet comença la final de la Lliga Catalana entre el Barça i el Baxi Manresa.
Senyor Gil, gràcies. Més informació a Esports Cope, no?
Sí, senyora. Hi ha els butlletins horaris, el partidazo de Cope, a tota la programació de Cope.
Vamos, que quien no quiera saber de deportes...
Si passa qualsevol cosa, estem aquí per explicar-la.
Molt bé, Gil, moltes gràcies. Que vagi molt bé. I d'aquí a re, aquí a la cadena Cope, us pararem d'altres temes d'actualitat. Per exemple... heu tingut ocasió, bueno, no sé si us ha passat algun cop d'anar a buscar un instal·lador elèctric i no el trobeu, que no hi ha. Doncs no és que només et passi a tu, és que instal·ladors elèctric és la professió catalogada a hores d'ara com a ocupació de difícil cobertura. En pararem avui amb el Raül Rodríguez, que és el director general de la Federació del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya. Què passa? Per què no hi ha instal·ladors?
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Desde el móvil, sin permanencia y con energía 100% verde. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, pues hoy en este programa vamos a tratar algo de lo cual ya hemos hablado con la doctora Torrejón del Centro Médico y Estética Star Bene. Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo siempre pienso que repetir las cosas es bueno, sobre todo cuando hablamos de salud. Y vamos sí. Hoy a volver a hablar de un tema del que ya hemos hablado en otras ocasiones, como es el hecho de esas plumas o esos productos que utilizan o que tienen que tomar las personas diabéticas y que sí. Actualmente están tomando muchas personas para adelgazar. Estuve viendo un reportaje y escuché cosas de las cuales usted ya nos ha contado en este programa sobre la cantidad de efectos secundarios que tiene tomar ese tipo de medicación, de plumas o de lo que sea. Vamos a hablar del por qué está ocurriendo eso en este país y una de las empresas con mayor nivel económico, de mayor venta, volumen de ventas, es una empresa farmacéutica que se dedica a utilizar estos medicamentos para tratar la pérdida de peso. ¿Cómo lo ve usted, doctora?
Mira, yo, la hemeroteca nos puede ayudar o nos puede traicionar, ¿no? En este caso, a mí me ayuda. Yo hace aproximadamente un año y medio hice un podcast hablando precisamente de este tema, ¿vale? Donde avisaba de los problemas que se podían producir con el uso de este producto, y lo hice con Salvador Sostre, que es un periodista.
Correcto.
que colabora con COPE, y entonces, bueno, pues Salvador, que la gente que lo conoce sabe que tiene su idiosincrasia, pues Salvador lo que quiere es comer lo que le da la gana y no engordar, ¿no? Y buscar la piedra filosofal maravillosa que le permite hacer eso, ¿no? Entonces él estaba usando esto, y yo le animé a que al médico que se lo había mandado que le pidiera los estudios a largo plazo que tenía en uso, ¿no?, para el sobrepeso de este tipo de fármacos, y no me lo pudo presentar. Entonces, ¿qué se ha producido tristemente? Pues se ha producido lo que yo en su momento anuncié, es decir, que un medicamento que tenía una indicación, que era la diabetes, fundamentalmente, cuando se utiliza para otra indicación que no es la justa, ¿vale? ¿Por qué se empezó a utilizar en el sobrepeso? Bueno, pues porque se veía que cuando al diabético le empezabas a tratar con este medicamento, un poquito de peso perdía. Entonces se dijo, bueno, pues regla de tres directa. Ahora lo que hacemos es que lo damos y lo enchufamos a todo el mundo, porque controla el apetito, te quita las ganas de comer, etcétera, etcétera. Vale, pues cuando tú utilizas un medicamento para una indicación para la que no ha nacido, ¿vale?, lo normal es que pueda tener efectos colaterales. Y es lo que le está pasando a este producto. Yo ahora mismo tengo dos pacientes que estuvieron en su momento tratadas con estas plumas que se le llama, que son, para que la gente un poco lo recuerde, yo no voy a dar marcas ni comerciales ni no comerciales, ¿vale? Uh-huh. Porque son varios productos, varios tipos de productos, son unas inyecciones que se ponen vía subcutánea, como por ejemplo en la pierna, se ponen una vez a la semana, ¿vale? Que normalmente tendrían que venderse con receta médica, pero que, bueno, de manera completamente clandestina se pueden conseguir también a través de Internet, ¿no? Desde este far west que es Internet. Pues bien, el uso, yo decía que tenemos ahora mismo dos personas que en su momento estuvieron con este tratamiento, estas personas han acudido a nosotros por efecto rebote, es decir, notaban que cuando querían dejar estas plumas, bueno, pues tenía el hambre y volvía el apetito, hasta que dijeron, bueno, yo no voy a estar toda la vida con esto, ¿no? Entonces lo dejaron y les dio un efecto rebote enorme. Pero luego también hay un estudio que se está realizando ahora mismo en Finlandia, ¿vale?, donde se está viendo que algunos pacientes sometidos a este tratamiento durante un tiempo han tenido inclusive trastornos a nivel psiquiátrico, con depresiones muy importantes. Mm-hmm. Con esto no significa decir que irremediablemente la persona que haya usado el medicamento va a sufrir una depresión. No es el caso, sino que estamos hablando de que este medicamento, sin un criterio facultativo, sin una indicación correcta como se tendría que haber dado, pues genera efectos colaterales. ¿Cuál es la conclusión que yo tengo que decir aquí en estos micrófonos, que sé que va a ser una conclusión que no va a gustar, Monse?
Sí.
Pues que no hay milagros. Y los milagros, si se hacen en Fátima y en Lourdes, ¿vale? No se hacen en ningún otro sitio, en el sentido de que estos medicamentos no van a producir ese efecto que el paciente desea, que es voy a comer lo que quiero, o sin realizar ningún tipo de esfuerzo voy a perder peso porque no voy a tener necesidad de comer, como podría pasar hace unos años con el uso de las anfetaminas. Entonces yo lo único que animo a todas aquellas personas que han intentado las mil y una, porque normalmente la persona que viene a nosotros ha intentado un montón de cosas para perder peso de manera infructuosa, yo las animo que vengan a informarse con nosotros, ¿de acuerdo? Porque con nosotros sí que de verdad van a entender los mecanismos, yo les voy a explicar todas las dudas que tengan y les vamos a ofrecer una alternativa de tratamiento que no solo les va a ayudar a conseguir su objetivo, sino a mantenerlo en el tiempo.
Así es, con la salud no se juega, estamos hablando de unos efectos secundarios devastadores en muchos casos, pancreatitis, doctora, y la verdad es que se le pone a uno los pelos de punta.
De punta.
Hay gente que quiere perder peso, pero háganlo de manera correcta y con gente que sabe que no le va a soltar de la mano, como es el caso de la doctora Torrejón del Centro Médico y de Estética de Starbene. ¿Qué queréis más información? Ahí tenéis un teléfono, 93-414-3631, 93-414-3631. Llamar, pedir cita, y la primera es sin coste alguno. Después de la conversación llegaréis o no a un acuerdo, pero por lo menos la información la vais a tener. Doctora Torrejón, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego, adiós.
Avui és un plaer parlar amb el director general de FEGICAT, que és en Raül Rodríguez. Raül, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Montse.
Raül, per la gent que no sàpiga què és FEGICAT, hem de dir que sou gremi d'instal·ladors, no? O com ho diries tu?
Sí, és la Federació de Gremis Instal·ladors de Catalunya. És a dir, som una entitat que aglutina a 19 associacions territorials de Catalunya i que aquestes, a la vegada, representen a unes 5.200 empreses instal·ladores.
Uh-huh. Quan parlem d'instal·ladors, a vegades pensem n'hi ha molts, n'hi ha pocs, n'hi ha professionals, no n'hi ha. Tenim professionals instal·ladors elèctrics suficients al nostre país?
No. De fet, hi ha un desequilibri en el mercat laboral impressionant. Nosaltres, com a FEGICAT, hem realitzat un estudi amb més de 1.000 empreses instal·ladores i el que ens diuen és que a dia d'avui estarien en disposició de contractar 18.000 treballadors qualificats. Però no perdem de vista que estem en un moment en què la transició energètica s'ha de donar a terme i tenim uns objectius de desenvolupament sostenible de cara al 2050 i el nostre estudi calcula que de cara al 2050 necessitarem prop de 120.000 treballadors, amb la qual cosa, doncs, imagina, no? 18.000 treballadors que podrien contractar les empreses instal·ladores a dia d'avui
sí.
I 120.000 treballadors que necessitarem de cara a 2050.
I què ha fet que no hi hagi gent que hagi estudiat per fer o treballar d'instal·lador elèctric?
Aquí hi ha diversos vectors que al final han acabat, doncs, amb aquesta situació. De fet, és un aspecte que nosaltres estem denunciant i estem dient que passaria des del 2018. O sigui, ja fa uns quants anys. Això ho dèiem a la Direcció General de Formació Professional, però també a la Conselleria d'Empresa i Treball i de Generalitat de Catalunya. Per una banda, el Departament d'Ensenyament doncs, no ha fet els deures en tots aquests anys. És a dir, hi ha una part de comunicació important en la qual s'ha d'orientar i s'ha d'assessorar molt bé els joves perquè entenguin quines són les professions de present i de futur. No? És a dir, s'ha d'utilitzar la comunicació per trencar els clixés de la professió i de les diferents professions i també per prestigiar el que és la formació professional. No? Una formació que serveix perquè les persones, una vegada finalitzin aquesta formació, doncs puguin incorporar-se al món laboral en professions com, per exemple, la d'instal·lador elèctric, que ha anat variant molt en el temps, que s'ha tecnificat moltíssim i que d'alguna forma està oferint unes possibilitats tant econòmiques com de desenvolupament professional i personal enormes. No? Per tant, per una banda, la comunicació. Per altra banda, el tancament massiu dels cicles de grau mig i grau superior de la nostra professió, que requereixen inversions importants i, clar, que si es tanquen, després és molt difícil obrir-los. No? La manca d'inversions en la formació professional i que, al final, el discurs de la formació professional i de potenciar-ho està molt bé, però fa falta que tothom, tota la societat, es cregui realment que hi ha aquí una oportunitat, però els primers que hauríem de predicar amb l'exemple és el nostre govern, no? I amb polítiques actives que realment ajudin a potenciar aquesta part. Però diguéssim que és una suma de factors.
Clar, perquè després passa el que passa, no? Que vols trobar o buscar un instal·lador i realment no sabem què hi ha darrere d'aquell instal·lador, no? Que ha estudiat, que no... Entens el que et vull dir, no? I després passen coses que no haurien de passar, no?
A veure, el primer que ens hem d'assegurar sempre és que la persona que contractem per fer unes determinades feines sigui una persona habilitada per la Generalitat de Catalunya. És a dir, que tingui unes habilitacions per poder treballar del que nosaltres li estem encarregant, ja sigui una instal·lació elèctrica, una instal·lació de climatització. I diguéssim, la primera pedagogia que hem de fer és amb nosaltres mateixos a l'hora de contractar, perquè la responsabilitat final del que passi a casa teva al final acabarà sent teva. No? I, per tant, si tu agafes amb una persona doncs per motius X, pel que sigui, perquè et convé, perquè en aquell moment penses que és millor i resulta que no és un professional habilitat i hi ha un accident o hi ha qualsevol cosa, doncs al final pateixes el risc de que en cas d'accident doncs, no hi hagi una cobertura per part de l'assegurança, aquest professional doncs, pot fer una intervenció sobre una instal·lació elèctrica que podria o que amb tota probabilitat acabarà sent perillosa. Tenim exemples que malauradament han passat fa relativament poc d'intervencions amb persones doncs, que que, bueno, doncs que no han sobreviscut els accidents, no?, que s'han produït, i, per tant, hem de generar aquesta consciència social sobre la responsabilitat que implica, doncs, tenir o contractar amb un no professional.
Raül, el fet de que FGCAT hagi assolit aquesta fita històrica a l'aconseguir que en l'àmbit nacional es classifiqui l'ocupació d'instal·lador elèctric com a ocupació de difícil cobertura, imagino que això us permetrà i facilitarà la contractació al país d'origen de perfils professionals amb capacitats per a poder desenvolupar aquesta tasca d'instal·lador.
Totalment. De fet, és un... Nosaltres el primer que fem, i per un tema de responsabilitat, no?, i al final el que nosaltres intentem des de FGCAT també és tirar cap endavant projectes transversals que afectin positivament el nostre entorn, no?, projectes de proximitat. Òbviament, el que volem és potenciar la formació a Catalunya perquè realment hi hagi un equilibri en el mercat laboral. Però quan et topes amb la dura realitat de que, perquè us feu la idea, tot el sistema públic d'educació a Catalunya gradua a l'any en cicles de grau mig i grau superior de la professió d'instal·lador 2.900 alumnes, dels quals la meitat, uns 1.450, són de grau superior, que són els que després tenen més probabilitats d'inserir-se en una empresa instal·ladora. Si estem dient que necessitem 120.000 de cara a l'any 2050 i 18.000, ara mateix estem parlant d'una mitja d'uns 4.000 persones a l'any. De mínims, de mínims. I el sistema d'educació només aporta uns 1.500, 1.600 de persones, de les quals moltes d'elles al final s'acabaran inserint en grans empreses que són aquelles que tenen convenis de formació professional dual amb els diferents instituts. No? Per tant, hem de trobar una via per donar solució a una situació que al final acaba afectant també a tota la societat. És a dir, el fet que hi hagi un desequilibri en el mercat laboral, també això afecta a les persones que contracten els serveis d'una empresa instal·ladora. Per què? Perquè es produeix una inflació sectorial. Què vol dir una inflació sectorial? Si no hi ha persones en el mercat laboral qualificades, les persones existents es revaloritzen, però es revaloritzen en un preu molt per sobre del mercat. Tenint en compte que els salaris que estan sota el paraigües del conveni del metall que afecten a les empreses instal·ladores és dels salaris dels convenis més alts que hi ha. Pensa que un operari per treballar pràcticament sense coneixements en una empresa instal·ladora està cobrant 1.500 euros nets al mes.
Unida.
Molt més que un metge que la carrera o fins i tot que un enginyer, no? Per tant, hi ha una projecció futura increïble.
Està
llavors, clar.
Clar,
aquestes tensions de les estructures l'acaben patint les persones que acaben contractant els serveis perquè tota aquesta situació s'acaba reflectint
en
l'oferta final que li arriba.
Doncs llavors, digues, Raül.
Perdona.
No, que t'anava a dir que en aquest sentit vosaltres, imagino que FGCAT ara contactareu amb diferents ambaixades per agilitzar els processos i realitzareu sessions informatives a les empreses instal·ladores associades als gremis que conformen part de FGCAT per conèixer quin és el procediment per poder contractar aquest personal d'origen i acabar d'encaixar aquestes peces perquè aquesta oportunitat sigui una realitat que impacti a les empreses. És a dir, que aquesta via representa una bombolla d'oxigen immediata a esperes de que se solucioni el problema del desequilibri intern.
Totalment. El que hem aconseguit és una fita històrica. Per què? Perquè la professió d'instal·lador no estava catalogat com a difícil cobertura. I això què vol dir? Això vol dir que una empresa, quan volia contractar una persona en origen, el primer que havia de fer és anar a l'oficina de treball de la Generalitat, el que coneixem antigament com l'INEM, exacte, presentar una oferta sobre quin tipus d'operari necessita, no? El tipus d'ocupació, l'horari, habilitats, etc. Però ja en aquest punt ja ens trobàvem amb problemes en les quals ja les oficines de treball no et deixaven definir exactament quines eren les habilitats necessàries, no? Perquè al final ells, l'oficina de treball, realitzava la seva selecció amb la base de dades del Servei d'Ocupació de Catalunya. A partir d'aquí, l'oficina de treball feia una selecció i enviava perfils als que consideraven a l'empresa per poder fer una selecció. Què és el que passa? Que no existeixen aquests perfils. Que ara mateix la base de dades del Servei d'Ocupació no disposa d'aquests perfils professionals amb les habilitats que requereix el sector. Llavors, aquest procés podia allargar-se durant 4-5 mesos. En el moment en què, imaginem-nos que aquesta empresa, després de justificar-ho molt bé, no troba el perfil professional a l'oficina de treball, doncs llavors entrava el procés amb estrangeria. Doncs el que hem fet amb la professió de difícil cobertura és eliminar tot aquest primer procés i ja entrar directament a estrangeria. Per què? Perquè es considera una professió de difícil cobertura. Uh-huh. Llavors, amb estrangeria ja presentes tots els papers de la persona que tu vols contractar en origen. Ara, això és una barrera que hem trencat de 4 o 5 mesos impressionant, però ara també hem de tenir present que tot aquest procés amb estrangeria, i això és un tema que depèn de la Generalitat de Catalunya i a la vegada també de l'Estat, però principalment de la Generalitat de Catalunya. Per què? Perquè les competències amb estrangeria estan traspassades, és a dir, a nivell d'estrangeria hi ha dos permisos, el permís de treball i el permís de residència. Tramitar el permís de residència depèn de l'Estat i el permís de treball depèn de la Generalitat. I al final, amb aquests dos permisos, es dona la resolució conjunta per poder treballar. Doncs bé, els temps d'espera s'estan produint entorn al voltant dels 4 mesos i no pot ser. No ens podem permetre com a país tenir 4 mesos d'espera per contractar una persona en origen quan tenim la situació que hi ha. Per tant, des de FESICAT el que estem treballant ara és perquè aquests terminis es redueixin al màxim possible.
Doncs ha quedat claríssim, director general de FESICAT, Raül Rodríguez, avui parlant d'aquesta manca de personal d'instal·ladors elèctrics. I estic convençuda, Raül, que tornarem a parlar d'aquí a res, perquè s'acaba l'estiu, arriba l'hivern, ja saps què passa l'hivern, que posem en marxa les calefaccions. Però esperem que arribi aquell moment, eh? Aprofitem el que queda d'estiu, però estarem en contacte. Raül, com sempre, gràcies.
Montse, un plaer. Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Gràcies.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
COPE Catalunya i Andorra ens estem preguntant per què els joves marxen de casa cada cop més tard i quan se'n van ho fan sovint amb ansietat i ofegats. I és que Espanya és un dels països europeus on els joves triguen més en deixar la llar familiar. Atenció, perquè la mitjana d'edat dels que s'independitzen a Catalunya frega els 30 anys. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Aquí 30 anys i als països nòrdics entre els 20 anys, no?
Sí, la estadística és demoledora perquè amb les últimes dades, que són el segon semestre de l'any passat, s'han estancat amb un 15,9 el número de joves d'abans dels 30 anys que se poden emancipar del seu domicili familiar, no? I la mitjana europea ho doble. se'n va al 31,9, especialment amb els països nòrdics, que serien els més avançats. Són dades d'un estudi de l'Observatori de l'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya, que parla de que la emancipació a Espanya i a Catalunya ja és la més alta de les dues últimes dècades i que ja frega aquests 30 anys. Motius dos. Primer, la pràctica impossibilitat del mercat immobiliari de lloguer. Hores d'ara, el salari mitjà es situa a poc més de 1.000 euros i recordem que el lloguer mitjà, per exemple, en una ciutat com Barcelona, ja és de 912 euros. En algunes zones ja és de més de 1.000 euros, no? Això vol dir que s'ha de destinar el 83% de mitjana del teu sou a una vivenda, la qual cosa és una barrera impossible de superar. I l'altra també, doncs, seria aquest accés a un mercat laboral amb una major retribució, perquè aquesta sou mitjà de 1.000 euros doncs t'impedeix poder emancipar-se. A Herrera en Cope ha estat doncs el Jofre, de 27 anys, el qual ens ha parlat doncs d'aquesta problemàtica que hi viu a primera persona, que seria la de molts i molts joves, tant nois com noies, que tenen molt difícil doncs el poder marxar del seu domicili familiar. Concretament, Jofre es pensava que era més difícil i el problema que té hores d'ara és la búsqueda d'un pis.
Perquè veus que tens una edat, veus que molts amics teus a la mateixa edat ja estan col·locats i en una situació o una altra han aconseguit independitzar-se amb situacions i moralment això, ostres, m'afecta psicològicament perquè veus que tu no tens unes llibertats i una independència que podríem dir que per l'edat que tens hauries de tenir.
Jofre està preocupat per la seva situació, té 27 anys i ho diu, no puc marxar de casa i això també afecta la meva pròpia salut mental. Després ara en parlarem. Parlava Jofre de que viure a hores d'ara al barri amb el qual està el seu domicili és una utopia.
Jo he viscut tota la vida al Fortieng, a l'Eixample, per barri molt, i ara mateix independitzar-me, buscar pis a les rodalies de l'Eixample, al Fortieng i tot això, els preus que són, xiques habitants, ja trobes 1.500, 2.000 per dos, tres habitacions, una habitació 40 metres quadrats, i situacions bastant precàries que dius, hòstia, jo he viscut tota la vida i sento com estan fent fora del meu barri a causa de moltes condicions com el turisme i com no regulitzar els preus al lloguer.
I a l'informatiu migdia de Carles Lozada hi ha estat la psicòloga Júlia Pascual, la qual ha reconegut que amb el seu despatx professional cada cop rep més pacients de joves que tenen doncs aquesta ansietat per no poder marxar de casa.
Por naturaleza, todo el mundo se quiere emancipar y independizar de sus padres. Entonces quieren y no pueden. Y al no querer y no poder, eso les genera frustración e impotencia. Y entonces esa frustración e impotencia que se mantiene en el tiempo si no lo consiguen, genera un estado de angustia, que es la percepción del joven que siente que haga lo que haga, no va a valer la pena. O sea, sienten un peso encima tan fuerte